de dilluns a divendres i de 9 a 11, obert per vacances.
Passen 4 minuts a les 10 del matí. Obrim segona hora de l'obert per vacances aquest dimarts. Veure pasturar cabres o ovelles pels boscos és una activitat que en els darrers anys ha anat a menys, quan en realitat aquesta pràctica ajuda en la gestió del risc d'incendi. Pere Domènech, pastor des dels anys 80, té el seu ramat per les muntanyes de Prades. Amb ell tenim el nostre company de l'Espluga FM Ràdio, el Pep Morató. Pep, bon dia.
Bon dia de nou, Carles. Així és, ens trobem a les muntanyes de Prades envoltats de 500 cabres i ovelles amb un paisatge excepcional. Però avui el protagonista és el bimbo dinenc, el Pere Domènech. Molt bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Explica'ns, què estàs fent aquí al mig de la muntanya?
Bueno, pues un any més tornem a fer pues, la tasca de prevenció d'incendis pel tema del pasturatge sota bosc.
Ho dèiem a l'inici, que aquesta pràctica ajuda a la gestió d'incendis. Com es gestiona? Com són aquestes zones? Actuen com a tallafocs naturals?
Ah, exactament, crec que aquesta és la paraula. Ells ho tenen classificat com si fossin perímetres de protecció prioritària, que no deixen de ser uns punts estratègics de que en cas de que hi hagués un incendi, quan arribés allí, cremaria, exactament, cremaria, però no amb la mateixa violència que un bosc que no estigui ni fet amb el tractament silvícola ni que no estigui pasturat. Llavors, aquí, per tendència, el foc et baixaria d'intensitat i llavors és quan els bombers poden actuar més bé.
La ramaderia extensiva ve lligada a la figura del pastor, com dèiem, una professió que les noves generacions estan deixant de banda. És així?
Sí, efectivament. Vull dir, s'ha fet alguna... Bueno, s'ha provat de l'escola de pastors i tal, però això, vull dir, no acaba de quallar. La realitat és que de cada cop hi ha menys ramats i menys pastors.
Com estan els preus del bestiar de ramaderia extensiva?
Bueno, doncs els preus, pot dir que estem bellugant els preus de 35 i 40 anys enrere.
Carles, estem caminant per aquí a les muntanyes, perquè les cabres doncs, són les que guien per anar a menjar aquesta herba aquí al capdamunt. Però, Pere, explica'ns doncs, com es gestiona, qui tens al teu costat, doncs, una treballadora, no? Podríem dir que és la qui treballa i que va d'un costat a l'altre per guiar aquest ramat.
Home, és en aquest cas, podríem dir que és el meu ordenador, el que posa ordre doncs, a tot allò. A veure, sense un gos que treballi bé, doncs a la millor podria ser que volguessis anar cap un costat i haguessis d'anar cap un altre. Igual que potser volguessis tancar en una hora i en aquella hora pues, les volguessin tancar més aviat o al revés.
Com s'ha viscut la Covid doncs, entre els pastors, entre doncs, la ramaderia extensiva? Vull dir, era el sector primari. No ha afectat, no?, en teoria, la Covid?
Bueno, a veure, tenim coneixements que algun company ha caigut. En quant al confinament, per exemple, doncs nosaltres hem hagut de fer la mateixa feina igual, exactament com sempre. L'única diferència és que notaves que al marxar del poble doncs no veies ningú, passaves per la carretera, no veies ningú, i a la millor miraves del cel i no veies passar cap avió. Bueno, dec ser sol que estigui treballant avui aquí, bueno, i era un dia de l'altre, això sí. Ara em sembla ser que comença a bellugar tot una mica, ja sembla ser altra cosa, esperem que no tornem a recaure, perquè si haguéssim d'agafar un altre confinament en què s'haguessin de donar els corders a 50 euros i els cabrits a 20, això és fora la ruïna del sector, vull dir, un altre no l'aguantaríem. Sí, és cert també que tant com per part del govern de Madrid com per la Generalitat, s'han promès diversos tipus d'ajuts, però avui per avui s'ha quedat en promeses. Potser l'altre ha sigut que, no sé, potser algú potser hi haurà, ja ho veurem. Però de moment ja com que ja no desconfiem de tal manera que no, ja no confiem en res, en tot això. I per altra banda, també hi va haver un acord amb algun tipus de carn, però amb el que és amb el corder i cabrit i pel banc dels aliments. Amb corder i cabrit no va acabar de funcionar pel tema dels escorxadors, aunque no es va acabar de lligar en quins escorxadors s'havia de portar la carn per anar pel banc dels aliments.
Quines són les relacions que teniu amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que finalment és qui subvenciona aquestes pastures pels boscos? No sé si aquí al Camp de Tarragona s'està doncs, fent bona feina o creu que n'hi hauria d'haver molt més perquè hi ha la possibilitat.
Bé, mira, les relacions bueno, no deixen de ser estrictament laborals, com aquí diguem, però Enguany hi ha una anomalia, per dir-ho així, per part de la Direcció General de Boscos des de Barcelona, que, bueno, doncs, ha resultat que hi havia actuacions que es feien a la província de Tarragona que s'han quedat despenjades. A fi efecte de que, i en canvi s'ha beneficiat d'actuacions noves que havia fet a Girona. O sigui, és com aquell que ens posem al llit i ens falta el llençol, i si ens l'estirem pel cap ens falta els veus als peus, i si se'l tenen als peus ens queda el cap a fora, no? Pues, el mateix ha passat aquí. I en aquest cas, en Tarragona, és una de les zones, doncs, bueno, doncs, també és molt boscosa, és més al sud, moltes probabilitats d'incendis, pues, i pionera amb el tema de tot Catalunya, amb el tema de pastures de sotobosc. Crec que no s'hi havia d'haver quedat cap companya fora. Aquí el que ha passat ha sigut que ha entrat una fundació a dintre i aquesta fundació, pues, bueno, ho ha gestionat i ha replegat pràcticament el 85% del pressupost, l'ha replegat ella. Vull dir, llavors, bueno, això no ho acabem d'entendre perquè s'hi hagin posat uns de nous, que aquells més vells s'haguessin quedat fora. Des de la FECOC intentem això, se'ls hem intentat explicar, s'ha reconegut i esperem que aquest error el puguem subsanar o bé amb un altre tipus de pressupost o, si no, bé, doncs posant les coses allà tal com estaven abans.
Ho deies abans, que amb el confinament ni per la carretera veies ningú, però és que aquí dalt tampoc veus ningú. Com és la vida del pastor en solitari conjuntament amb les seves cabres i ovelles?
Bueno, veurem, aquí a vegades que... De veure gent, sí que veus gent. I això és ensopegar. Al cap de setmana acostumes a veure doncs, gent que va caminar, o gent en bicicleta, o gent que d'allòs. Fins i tot, volia dir que doncs, per aquí a Rojals mateix, que estem al terme de Rojals, això ho vull dir ben clar i ben d'allòs, Rojals és una pedania. Pedania és una paraula que no m'agrada, perquè si pedania serveix per esborrar un poble, no m'agrada aquesta paraula. I Rojals, com a tal, estem al dintre del seu terme, i també hi ha gent que viu tot l'any a Rojals. Entre ells, ja, per exemple, hi ha el cas del Mas de l'Arlequí, en què es deia el turisme rural, i hi ha vegades que clients del Mas de l'Arlequí, doncs, bueno, doncs, una de les activitats que tenen és poder acompanyar un pastor unes hores doncs, algun dia determinat. I bueno, han fet com aquell que diu aquella paraula que està de moda avui, és el maridatge, doncs això d'alguna manera ho han fet. Es pot dir que és una novetat que hem fet enguany, però bueno, hem començat i a través del Mas de l'Arlequí el que porta és un lloc idíl·lic, vull dir, està rodejat de boscos i amb una zona fresqueta, vull dir, pues, ho podem provar avui, que avui ens fa força fresca al dematí.
Així és, Carles, fa un bon ambient aquí dalt dels boscos de Poleta, el terme municipal de Rojals. Si et sembla, Carles, acabarem amb el so de les cabres. Pere, moltíssimes gràcies.
Molt bé, home, gràcies a vosaltres per haver vingut.
Així és, doncs, acabem amb aquest so.
Doncs amb el so del ramat de cabres i ovelles al Pere, tanquem aquesta connexió en directe gràcies al company Pep Morató de l'Espluga FM Ràdio.
De 9 a 11 del matí, obert per vacances.
Pelades de Montserana.
Hola, què tal? Com esteu? Soc l'Espartac Peran. La meva cançó de l'estiu i que em recorda els estius aquests vitals, passionals, entregats i amb moltes ganes de posar els peus a l'aigua és Si vens, d'en Cris Joanico. És una cançó que parla de la cala del Pilar de Menorca. La recordo amb en Xavi Coral, allà tots dos embatumant-nos amb el fang, fent-nos la foto a la roca que parla la cançó i, per tant, aquest seria un record molt, molt especial. A més, és una d'aquelles cançons de capçalera. És una cançó preciosa que suposo que us vindrà de gust també escoltar ara mateix.
Cap a racons inexplicables, deserts salvatges, esperarem la nit. Vaig anar a trobar camins de foc, me'n tornaria a anar més enfora que mai. I no tinc por de somiar que me perdré pas camí o que no tornaré mai més. Jo no sé de qui sempre amb els peus banyats. Tenim pedres entre ses ungles, ben pops i desfuats, com a dues gotes d'aigua, s'escales del Pilar. Te cantaries cap vespre, estimaries sa matinada, te donaré fruit i te menjaria besades.
Fem una volta al món.
A la nostra volta al món d'aquest dimarts volem anar fins, atenció, al Japó, amb l'Uri Font, un jove de Sant Padó al Baixes que va arribar al país nipó al març del 2018, ara fa gairebé 2 anys i mig. Concretament resideix a la ciutat de Tòquio. L'Uri és director de meteorologia de les escoles de futbol de l'Acadèmia Econo. Uri, bon dia, bona tarda per tu, què tal?
Hola, molt bona tarda, molt bé, i vosaltres?
Molt bé. D'entrada, escolta, tu vas arribar fa 2 anys i mig, ho dèiem, i t'hi has quedat, no, de moment?
De moment sí, de moment sí. També amb tot el que està passant i tot plegat, és una cosa una mica forçada, però bé, de moment no ens podem queixar, estem bé. La salut és el més important ara mateix i estem genial en això.
Uri, què et va portar fins al país nipo?
Bé, jo treballava en una empresa, que es diu Soccer Services, és de Barcelona, aquesta empresa, i està relacionada doncs, a donar serveis tant a equips de professionals de futbol com a federacions, com a futbolistes professionals. Tenim aquest projecte, que de fet ara ja en són 2, perquè hi ha 2 escoles aquí al Japó, i llavors em van oferir de poder tenir la possibilitat de venir aquí i portar la metodologia del que vindria a ser de l'Acadèmia de Tòquio.
Potser molta gent que ens escolta hores ara es pregunta què és això del mètode Econos. Què significa aquest mètode d'entrenament?
Econo, sempre ho expliquem així una mica, Econo en la llengua esperanto, aquella llengua que van crear, significa cognitiu. A partir de coneixements que tenim en relació amb els conceptes futbolístics, doncs nosaltres fem pensar el jugador a partir de preguntes, a partir dels conceptes, a partir dels jocs. El jugador per si mateix, a través del joc, doncs, ha de trobar la solució i nosaltres, evidentment, el anem guiant amb totes aquestes preguntes, doncs el jugador mateix que ha de trobar solucions a partir del joc.
I, escolta, aquest tipus de mètode és molt estès arreu del món.
Al Japó hi són molt forts, ja et dic, ara mateix tenim 4 projectes aquí, les 2 escoles, tenim una acadèmia a Yamanashi, que és el mig del no-res, i llavors també estem amb un equip professional que es diu el Birex Niigata, que està a Niigata, una mica al nord. És cert que al Japó doncs, estem molt forts, però també estem a la Federació Tailandesa, també estem amb el Göteborg a Suècia i en altres equips de Finlàndia també. I bé, a nivell d'equips de tot això, doncs hem fent una mica amb tots aquests països, però també doncs, amb vistes de poder anar una mica més enllà.
Com us ha afectat la Covid-19 a l'acadèmia?
Seguint les notícies que està passant a tot el món, jo puc dir que ens hem salvat. O sigui, només vam haver de parar un mes, però nosaltres ja ho teníem previst que pararíem i llavors el que vam fer va ser preparar com unes classes online i això va fer que una mica que els clients doncs, es mantinguessin. De fet, els números no han baixat pas.
De fet, el Japó és un dels països més envellits del món. Tot i això, és un dels països que millor s'ha pogut frenar els contagis. No sé com ho has viscut tu en primera persona la pandèmia al Japó.
És important destacar que jo, al final, jo sóc un entrenador de futbol, que jo el que sé és el que has dit tu a primera vista i per les informacions que, doncs, que vaig llegint als diaris i tot, però també s'ha d'entendre que al final jo no sóc un expert i ni molt menys. Què ha passat? Que hi havia pocs testos, es realitzaven pocs testos. Que al final, si no realitzes pocs testos, els números sempre es mantenien baixos. Ara, que estan començant a tornar a fer testos i estan una mica, doncs, tentant testejar més gent i tal, ara està pujant. O sigui, ara resulta que està pujant. Llavors, veient les estadístiques i veient com estan pujant el número de contagiats, més o menys ho pots entendre, que evidentment si no es fan testos no pugen els números. També és important dir que el número de morts no és tan alt.
I el país ha quedat paralitzat durant aquests mesos. Com ha viscut el dia a dia? No sé si la vida quotidiana s'ha vist afectada aquí al Japó.
A Tòquio no s'ha vist afectada. Van declarar l'estat d'emergència, que és això que t'he dit, que va durar un mes o una cosa similar. El govern japonès no ens permet, per exemple, a nosaltres obligar-nos a quedar a casa. I llavors, a partir d'això, que no ens poden obligar a quedar-nos a casa, doncs simplement recomanaven molt fortament que, sisplau, que la gent es quedés a casa. nosaltres continuem fent les classes online, però la vida normal, que diguem, no es va veure molt afectada, perquè, evidentment, l'estat d'emergència era un pèl diferent.
Uri, altres anys tornaves aquí a Catalunya. Crec que aquest any, clar, estàs bloquejat al país nipó i, de moment, no pots tornar a casa, no?
És a dir, jo al final soc resident a Japó, soc resident a Tòquio, i en principi nosaltres tenim la reentrada sempre que vulguem, no? O sigui, en una situació de normalitat jo podria tornar sempre que vulguem. Quan va passar tot això, el que va fer Japó va ser tancar fronteres i només deixava tornar a Japó els nacionals japonesos. Si tens, per exemple, tens una parella japonesa, o, perdona, si estàs casat amb una japonesa o un japonès, en aquest cas podries tornar, o si tens un fill en comú també podries tornar. A poc a poc s'estan obrint una mica més. És molt complicat sortir del Japó amb la idea de voler tornar.
Són molt diferents, eh?, els catalans i els japonesos, però no sé si hi ha alguna cosa que tinguem en comú. Moltes vegades pensem que potser estem molt lluny a aquestes cultures, però a vegades hi ha alguna cosa en comú que ens fa bastant més iguals.
La cultura japonesa és molt especial i que ells, quan parlen japonès, tenen això de no explicar tot el que volen dir. Crec que els catalans al final som molt més directes, anem de cara al gra, que sempre diem, i això sí que ho he trobat molt a faltar.
Tu vius a Tòquio, ho dèiem, una ciutat que té 13 milions d'habitants. Com és el teu dia a dia en una ciutat tan gran?
La metròpoli, que també entra Yokohama, entra Saitama, entra Chiba, que crec que són vora els 40 milions. A Santpedor tens les 4 o 5 persones que sempre et miren i ja et diuen: ui, aquest és foraster.
I el tema menjar?
Ostres, el menjar és espectacular. I és curiós que quan dius: ostres, vaig a menjar japonès, doncs aquí és totalment diferent. És molt més tradicional, és més, fins i tot, una mica més religiós, si li vols dir, no?, d'apreciar el menjar. Sembla que a Catalunya, quan vas a menjar sushi, l'únic que t'importa és fer una foto, penjar-ho a les històries de l'Instagram i fer veure que realment estàs menjant japonès. Però crec que va molt més enllà.
No sé si el futur, ja per acabar, el penses al Japó o el penses tornant a Catalunya?
Ara estic bé aquí al Japó, també, amb tot això que està passant, però sí, eventualment m'agradaria tornar a Catalunya. Trobo una mica a faltar, sobretot parlar català. No descarto que d'alguna forma em quedi, però no sé, el futur ho dirà.
Doncs, Uri Font, moltes gràcies pel teu testimoni i esperem que ben aviat puguis tornar a Catalunya i veure la teva família i també els seus amics. Gràcies i bon dia.
Perfecte, moltes gràcies, vagi bé.
Fem una volta al món. Cuina d'estiu.
Ara mateix passen 7 minuts, un quart d'11 del matí. Ha arribat el moment de cuinar a dues bandes i avui amb un plat molt especial i que ens transporta aquests migdies d'estiu davant del mar. Doncs sí que ens volem transportar davant del mar per fer en aquesta ocasió una bona paella marinera, que és un dels plats estrella de la nostra costa. Com sempre, d'entrada, de seguida saludarem el xef que ens acompanya avui, per cert, avui des de l'Escala, però abans us recordo que podeu guanyar una cistella dels supermercats Caprabo. Si voleu participar-hi a partir d'ara mateix, ens heu de trucar al telèfon de la ràdio i avui preguntem quin és aquell ingredient que fa que aquesta paella tingui gust a mar. Entre totes les trucades, sortejarem una gran cistella del supermercat Caprabo. El telèfon de la ràdio és aquest.
Truca'ns al 93 395 4004.
93 395 4004, el telèfon del directe de l'Obert per Vacances, però deixeu-me anar fins a l'Escala perquè vull saludar el xef del restaurant Orígens a l'Escala, el Vicenç Folgado. Vicenç, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Què tal, com va aquest matí de dimarts?
Genial, una mica aliats, però hem trobat un foradet per venir a fer una petita explicació de quin és el nostre toc o el nostre secret per fer un bon arròs.
Doncs jo t'ho agraeixo. Escolta una cosa, aquí hi hauria, no sé si un debat entre paella marinera versus paella valenciana.
Sí, la veritat és que canvia una miqueta, no? Nosaltres, quan molta gent ve al restaurant i ens diu feu paella, nosaltres definim una miqueta, protegint una mica i defensant sempre i tirant cap a casa el nostre arròs. Nosaltres no li diem paella, sinó que diem arròs, arròs mariner, en aquest cas. Llavors, per mi, el secret i fonamental perquè sigui un arròs mariner i li doni aquest sabor a mar, evidentment, és el fetge de la sèpia. És una bona marca de sèpia, però aprofitant aquelles coses que molta gent quan neteja la sèpia no sap que s'han d'aprofitar o no té coneixement i tira la brossa. En aquest cas, nosaltres, o jo recomanaria que és fonamental guardar el fetge de la sèpia.
El fetge de sèpia, sí?
Sí, és algo que li dona una potència...
És el toc aquest, la potència de sabor que li dona a la paella, tu creus?
Sí, i crec que hi ha molts factors, no? Com, per exemple, un bon brou, un bon arròs, la marca de l'arròs, que hi ha molts tipus d'arrossos, també una bona picada, no? La típica picada que es fa amb el pa torrat, el julivert, pot ser ficar una mica de fetge, pollastre, torradet, els alls... Però per mi, fonamentalment, és una bona marca d'arròs, que seria la sèpia, i aprofitar el fetge. El fetge li dona un toc molt, molt, molt especial.
Escolta, i aquí hi hauria un altre debat que jo crec que podria generar un trending topic a Twitter. És el tema dels pèsols. Pèsols sí, pèsols no. Per exemple, a mi, els pèsols m'agraden molt, però a la paella no m'agraden gaire. És curiós.
Sí, és algo que queda molt bé a la foto, no?
Per sí, la foto d'Instagram queda molt bé, sí.
Sí, si ve un estranger aquí i veu una foto, no?, i diu, ostres, la foto vol que hi hagi la típica llimona ficada al costat de la paella, amb els músculs, els pèsols, no?, tot això. Jo quan anava a l'escola d'hostaleria a Sant Pol de Mar a Barcelona, perdó,
tranquil.
Me'n recordo que ficàvem molts pèsols a l'arròs i era algo que a mi personalment m'agrada el pèsol.
A mi també,
quan és de
molt.
Temporada,
sí.
Quan és fresc, sobretot.
I aquest sí, sí, és el Maresme, eh? Per exemple, de Llavaneres o de Caldes, fantàstic.
Sí, però jo personalment no li fico. No li fico primerament perquè és de temporada i faig arròs tot l'any. I després perquè és algo que bueno, no ho identifico com un arròs nostre de mariner.
Escolta, i una altra cosa que sempre sorgeix quan anem a dinar, quan és estiu, quan anem amb els amics, fideuà o paella? És un altre debat d'aquells que ve.
Sí.
Hi ha autèntiques baralles,
Sí, la veritat és que sí.
Clar, arribes a un restaurant i a vegades et diuen no, és que tota la taula ha de demanar el mateix, o mínim dues persones que això passa molt.
Sí.
I llavors hi ha el debat aquest de fideuà o paella.
Sí, això és una cosa que jo, per exemple, a casa meva, soc molt, molt estricte perquè porto des de que tinc 6 anyets a la cuina de casa meva i sempre havia vist baralles amb cuiners que deien ma casa on era un arròs d'un, no es pot fer... I és algo que jo, des de que vaig portar la cuina, des de que vaig tenir 16 anys, vaig dir, jo seré el cap de cuina i el responsable, a casa meva sempre els arrossos es fan per un, per mig, per qui sigui. Per mi, un arròs és algo super fàcil de preparar, super rentable, a més que és super rentable perquè estem parlant d'arròs i 4 ingredients molt bàsics, i vale que sí que t'ocupa tot un fogó, però és molt senzill de preparar. Si tens una bona mise en place, que és una bona preparació, no hi ha cap problema. Jo sempre els arrossos els faig per un o per el que faci falta. I per mi, jo prefereixo un bon arròs mariner que no una fideuà. Una fideuà sempre no deixa de ser un fideu, és una pasta, i és diferent. Ostres, un bon arròs ben preparat, la cocció, la màgia que té... Tot el rotllo és... Per mi és molt especial, un arròs.
Vicenç, avui preguntem als oients a partir d'ara mateix, a través del telèfon, que ara el repetirem al 93-395-4004, quin és l'ingredient que hi poses? Crec que tu m'ho has respost, això, ja, perquè tingui aquest gust amar, aquesta paella, Si et sembla, comencem a rebre de seguida els oients i ja ho anem comentant junts, et sembla?
I tant, clar que sí.
I tu, com fas aquest plat? Si vols participar en directe, truca'ns al 93-395-4004. 93-395-4004.
93-395-4004, 93-395-4004, així de fàcil. Ens truqueu i farem el sorteig per regalar entre totes les trucades una cistella d'estiu del Caprabo. Hi ha de tot, Orxata, patates, olives, muesli, oli, melmelades, gel... De tot. Vicenç, si et sembla, comencem a rebre els oients i ho anem comentant junts, et sembla?
Som-hi, clar que sí.
Endavant. Mataró, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Et dius?
Roser.
Roser, escolta, Roser, tu quin ingredient hi poses perquè la paella tingui aquest gust amar?
Què hi poso?
Sí, quin ingredient hi poses perquè tingui el gust amar?
Les gambes ben fregidetes i ho faig amb aquest oli.
Però les gambes creus que és el que li dona realment aquest gust a platja, a mar, aquesta paella,
Sí.
Estàs d'acord, Vicenç? Les gambes també serien un ingredient d'aquests o no?
Sí, totalment d'acord. I també...
I després faig una mica de foment, que també hi poso una mica de... les galeres, fregidetes i xifadetes, també li donen molt bon gust.
Sí, jo estic totalment d'acord. I afegiria, a més, que potser... Jo, per exemple, quan fico les gambes, és algo que faig primerament quan marco la paella, fico les gambes amb una mica d'oli, com ha dit, i perquè deixin anar aquest sabor a gamba i de seguida els trec perquè no es passin de cocció i ja deixin aquest sabor a gambeta que després es sofregeix l'arròs i agafa aquest sabor tan especial. Perquè no es passi, perquè la gamba és algo que s'ha de menjar ben maluset, ben bo, llavors els ha ficut al final de tot, jo personalment, eh?
Doncs escolta, Roser, tens el número pel sorteig d'aquesta cistella al Caprabo. Gràcies.
Molt bé, vale.
De Mataró anem a Pals. Pals, bon dia. Hola, Pals, bon dia. Doncs sembla que no tenim preparada aquesta comunicació que ens arribava des de comarques gironines. Escolta, Vicenç, també tu comentaves, important el sofregit, no?
Molt important el sofregit, és algo que li dona aquest toc de coloret, no? És agafar la ceba, picar-la ben fineta, tenir paciència, anar-la fregint una miqueta, anar-la refogant amb una mica d'oli, tenir paciència, remenant, que t'agafi aquest color i abans de que es quedi massa fosca, tirar-li la salsa de tomata, triturar-la bé, en aquest cas nosaltres la triturem molt, i tenim aquesta sèpia que li dona aquest toc que només amb una culleradeta li dona molta potència i un color especial a l'arrosset. A l'arròs, aquest valencià, no?, que és de color groc, no?, que li fiquen tant de colorant, el nostre arròs mariner té aquest color més fosquet, més tradicional, no?
Molt bé. A veure si és possible anar fins al Baix Empordà. Pals, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. En qui parlem? Hola?
Soc la Míriam.
Míriam, m'escoltes bé o no? És que sembla que t'escoltem amb dificultats.
Sí,
estàs lluny. De mi sí, però no tant del Vicenç, que està a l'escala. Escolta, quin ingredient tu poses perquè la paella tingui aquest gust de platja, aquest gust mariner, de mar?
El mateix que li posaria la sípia en pèsols, el fetge de la sípia.
El fetge de la sípia, igual que deia el Vicenç, també?
Sí, bueno, de fet, de Barcelona
Orígens,
no?
Sí, correcte. Molt bé, doncs tens... Míriam, em deies?
Sí, Míriam.
Tens el número 2, d'acord?
Tinc el número 2?
Sí, per al sorteig d'aquesta cistella al Caprabo. Gràcies. Vicenç, com ho escoltàvem, tens raó, la sípia, no? El fetge de sípia i dona aquest gustet, eh?
Sí, la veritat és que és algo que... És el que diem, no? Són coses d'aquelles que la gent no sap a vegades i que quan està netejant una sèpia ho tira a la bessura perquè es pensa que no és bo i si guardes el fetge que es fica en la sèpia quan l'estàs cuinant, de veritat que li dona un toc, un color i un sabor molt, molt especial.
Va, anem a Mataró una altra vegada. Mataró, bon dia.
Hola, bon dia.
En qui parlem, aviam?
Mira, sóc Enrica.
Enrica, què tal? Com va el matí, Enrica?
Molt bé, ara ja ha parat de ploure i sembla
que estem... que estava plovent, imagina't.
Sí, el matí ha plogut.
Sí, jo estic aquí tancant l'estudi i no m'entero de res a vegades.
Déu-n'hi-do, anava fent el xirimí forces estones.
Molt bé. Enrica, com
mira,
fas tu la paelleta? A veure.
Mira, jo saps què faig? Primer faig amb all, sempre amb all. Això m'ho va dir un mariner. I sempre faig, sofregeixo el que és les gambetes, la sèpia, el calamars, que també li poso, les gambes, els escamarlans. Tot això primer li faig una passadeta. I després també li poso la miqueta del fetge i després ho trec tot. I aleshores hi poso la ceba i molt poc tomàquet. Perquè el tomàquet trobo que ho deixa l'arròs tou.
Molt bé.
I després l'arròs i li poso el fumet. El fumet me'l faig jo. Compro així peix de roca i me'l faig, ja està.
Molt bé.
I molt d'all i julivert, això sí que m'agrada.
Vicenç, ho fa bé, l'Enrica des de Mataró.
Té una pinta excepcional.
És
molt.
Que m'ho va dir un pescador.
Es nota.
I tant és que ho facis fideuà com arròs.
Molt bé, doncs, Enrica, tens el número 3 per als sorteig d'aquesta cistella de supermercats Caprabo, d'acord?
Vale, guapo.
Gràcies, bon dia.
Adéu.
Mira, Vicenç, et sembla que anem al Canà? Et sembla o no?
Som-hi.
Al Canà, bon dia.
Bon dia, bon dia.
En qui parlem?
En Remei.
Remei, què tal al matí, Remei?
Pues bueno, aquí fa airet i prou fresqueta.
Sí, ha baixat la temperatura, però...
Prou bé.
Escolta,
sí.
Agarra't fort, com dieu aquí a les Serres de l'Ebre, perquè sí. El cap de setmana ve la segona onada de calor, tu.
Ah, n'ha fet moltes dos dies passats.
Sí, doncs espera't el que vindrà. Bueno. Remei, escolta, quin ingredient hi poses perquè tingui gust a mar, la paella?
Doncs pues bueno, jo li poso una gambeta per cap. Sí. I llavors fico un llangostí de les cases també per cap, les cases del canal.
Claro.
I llavors hi fico dos cametes de polp.
Uh-huh.
I això, el polp, dona molt bon sentidet. Dos cametes, bueno, depèn per les persones que el fas, però normalment per 7 o 8 persones, dos cametes de polp.
Uh-huh. Molt bé.
Sofrillo primer les gambetes, els llangostins, i després el polp, i després pues, la ceba, el pebrot que diuen vostès, la tomaca, una mica de picada de llit julivert, i
ja
després
està.
La car, claro, la car.
Ai, poses car tu, eh? Vicenç...
Sí, jo la faig en car.
Ai, ara, car mixta. O no car, Vicenç, tu què creus?
Sí, es pot fer mixta, l'arròs, es pot fer mariner, com vulgueu. A mi, personalment, quan fem l'arròs mariner, m'agrada només ficar-li peix, però és totalment respectable i boníssim quan se li pot ficar costelló de porc, se li pot ficar pollastre, sí. Conill, infinitat de coses. La versatilitat que té l'arròs és aquesta, no? Que pots fer el que sigui.
Remei, tens el número 4 per al sorteig, d'acord?
Molt bé.
Gràcies,
bon dia,
adéu.
Gràcies.
Mira, i tornem altra vegada a Mataró. Mataró, bon dia de nou.
Bon dia, bon dia.
En qui parlem?
La Dolors.
Dolors, quin ingredient tu hi poses perquè tingui aquest gust amar, aquesta paella?
Home, primer de tot, per fer una bona paella, jo un bon fumet. Uh-huh. Que jo, quan vaig a la peixateria, sempre que em donin les espines i quan ne tinc per fer-ne molt fumet, faig un bon fumet i el congelo amb tàpers per quan faig paella. I després, bé, doncs, llavors un sofregit amb tradicional... i unes gambetes, unes gambes que abans de posar-les i les fregeixo una miqueta, i quan està ja l'arròs, la paella quasi bé feta, llavors hi poso les gambes a sobre. Ah, i llavors també uns pèsols, que una paella sense pèsols...
Tu pèsols, eh? Vicenç, com ho veus tu, això?
Allò per sobre li queda molt
bé. El que dèiem abans, eh? Els pèsols.
Molt,
eh?
Molt bé. Sí, és el que dèiem, no? Que és molt versàtil, hi ha gent que li agraden els pèsols. A més, si són de temporada i són frescos, que ui, és un noi, canvi els pèsols, moltíssim.
Els pèsols de Mataró del Maresme són boníssims, eh?
Increïbles. Me penso que no n'hi ha millors enlloc. La veritat és que sí, són brutals. Sí. Llavors, sí que és veritat, i estic totalment d'acord amb vostè, que un bon fumet és molt, molt, molt important. Moltíssim.
Molt
sí, és...
Dolors, tens el número 5. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Merci.
93-395-4004.
La Garriga, bon dia.
Hola, bon dia.
En qui parlem?
En Marian Gràcia.
Marian Gràcia, què tal al matí?
Molt bé, molt refrescant.
Molt bé. Marian Gràcia, com fas tu, quin ingredient hi poses per la paella perquè tingui aquest gust amar?
A veure, primer de tot agafo les gambes i escamarlans i els sofregeixo sols amb oli i una pulsa de cunyac o de birranci. Uh-huh. I després ho trec i començo a fer la xepi amb la tinta marró, bueno, aquell
sí.
I llavors ho tallo petitó i ho vaig fregir. I també amb calamars.
Amb calamars, eh? El calamar sí. També és important, oi, Vicenç?
Sí, el calamar també és molt important perquè és algo que és més fibrós i és important ficar-ho al principi perquè no quedi dur. Uh-huh. I li queda molt i molt bé.
Molt bé, doncs, Marian Gràcia, des de la Garriga. Tens el sí. Número 6.
Moltes gràcies.
Gràcies.
I passeu un bon dia.
Igualment.
Igualment, gràcies.
I tu, com fas aquest plat? Si vols participar en directe, truca'ns al 93-395-4004. 93-395-4004.
Alcanar, bon dia.
Bon dia.
En qui parlem?
Amb Assumpció.
Assumpció. Com va el matí, Assumpció?
Pues bé, no fa tanta calor avui.
Ai, sí, avui s'està millor, eh? Sí, Assumpció, sí. Quin ingredient hi poses perquè tingui gust a mar la paella?
Bueno, jo sofrijo primer uns llangostins... unes gambes, i llavors un trac, una mica de sofrit, no, res, unes voltes i tret de la paella. Uh-huh. Després li fico la sèpia, el fetge de la sèpia, una mica de calamar, bueno, tot, i sobretot una ceba uh-huh. tallada, xicoteta, tomàquet no sol ficar-ne. no sol ficar. Una mica de pebrot roig hi fico, també.
Vicenç, espera't, tomàquet o no tomàquet?
Jo opino que tomates n'hi ha de ficar una miqueta en la ceba, però molt poquet per ajudar que la ceba sigui una mica més untuosa. Però estic d'acord que la tomata no és molt favorable en excés.
Molt bé,
no?
Sí.
Doncs,
sí.
Assumpció...
I després una mica de pebre roig, també.
Perfecte. Tens el número 7 per al sorteig, d'acord?
I sobretot un bon fumet, eh?
I tant, això que no falti, això que no
sobretot
falti.
Sobretot un bon fumet, però fet de casa, fet casolà.
Tens el número 7, gràcies.
Vinga,
última trucada. Torredembarra, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Amb qui parlem?
Amb la Goretti.
Goretti, quin nom més maco, Goretti.
Que sí?
Oh, m'encanta.
A mi m'agrada molt.
Sí, sí, t'ho dic en sèrio, m'agrada molt aquest nom, Goretti. Escolta, com va el matí per Torredembarra?
És que me ressona molt el telèfon.
Ah, doncs directament, escolta. Digue'm quin ingredient hi poses a la paella, va.
Bueno, la paella jo faig arròs, que diuen arròs, n'altre no que sí. Doncs, bueno, les gambes primer les sofregeixo, faci. Llavors ens poso la ceba, tomaca, ben sofregideta, com moltes senyores ho han dit.
Sí.
Sí. I llavors ens poso una mica de llangonissa perquè...
Llangonissa?
Als meus nens no els hi agrada el peix.
Què dius ara? Vicenç, llangonissa a la paella, això és un delicte, no?
I
o què?
Llavors, bueno, no, és el que diem,
Poso sítia i la melsa. Uh-huh. Bueno, no sé si li dieu altres l'ofetge, però és allò, la melsa, el marronet.
Sí, 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 és això, és això. Però llangonissa, vostè vol dir el que serien les salsitxes que diem aquí?
Salsitxa,
vale, diríeu. Sí, sí, sí.
Aquí a la part de Tarragona diem llangonissa.
El fuet no, el fuet no. Escolta, sí, 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 sí. Goretti, tens el número 8, d'acord?
Vale, gràcies. D'acord,
gràcies. Ara sí, última trucada, perquè tenim els telèfons... Bé, t'he de dir, Vicenç, que treuen fum a aquesta hora.
Carai.
Em diuen la Pobla de Montornès. La Pobla de Montornès, bon dia.
Bon dia.
Ho he dit bé, això?
Sí, molt bé, molt bé. Damunt de Torredembarra.
Ah, perfecte. Com et dius?
Maria.
Maria, i tu quin ingredient poses perquè aquesta paella tingui gust a mar?
Mira, jo no ho sé. Jo cada dia la faig igual i a vegades me surt més bona i més dolenta. Però, bueno, hi poso la melsa, una miqueta de safrà, un bon sofregit i després el caldo.
Perfecte.
El caldo que sigui bo.
Doncs, Maria, tens el nou, gràcies.
Gràcies,
adéu.
Bon dia.
Vicenç, és que estem fora de temps. Mira, estaríem tot el matí aquí escoltant els oients,
Sí, sí, jo també, la veritat.
Com t'has quedat amb totes les propostes que ens han dit? Mira, d'arreu de Catalunya, no ens queixarem,
Sí, molt bé, la veritat és que molt bé. I molt bé també l'última... oient, no?, que ha dit que mai em queda igual i és totalment d'acord, no? Moltes vegades jo dic que un pintor mai pot pintar un quadre igual.
I tant.
És algo que és molt personal. La paella, jo, a mi, quan me demanen un arròs, no faig mai, no tinc una bàscula, no estic pesant els ingredients. No és com la pastisseria, que és superexacte, és algo que s'ha de fer una mica a ull i a vegades pot quedar una mica més forta, més posada de sal, més de picada, el fumet a vegades queda diferent. Mm-hmm. És algo que, bueno, és divertit, no?, perquè sempre surt una paella, un arròs, sempre surt una mica diferent i mai n'hi ha un d'igual.
Escolta, Vicenç, vaig a fer el sorteig per aquesta cistella a Capravo. Mira, escoltes, Tinc aquest bombo.
Sí.
Trec una bola. Número 5. La Dolors, de Mataró, s'emporta aquesta cistella. Dolors, ens posarem en contacte amb tu. Escolta, Vicenç, vindrem fins aquí, fins a l'Escala. Chef del restaurant Orígens a l'Escala. M'agrada molt això que has dit, que fas una paella per una persona, Això, vindrem
i
tastarem aquesta paella aquest estiu. Gràcies, Vicenç, que vagi molt bé.
A vosaltres, merci, bon dia.
Aquest estiu no tanquem. Obert per vacances.
Quarts d'11 del matí, com cada dimarts arribem a la secció d'idiomes a butxaca. Si la setmana passada apreníem una mica d'àrab, avui ens aproximem a un altre idioma, en aquest cas parlat al nord d'Europa. Avui coneixem una mica més l'alemany, un idioma parlat per més de 100 milions de persones, principalment al centre d'Europa, en països com Alemanya, òbviament, però també a Suïssa, Àustria... Bé, hi ha altres zones, la zona, per exemple, d'Itàlia, de Tirol, zones de Bèlgica, Luxemburg o Polònia. Anem a conèixer més, però d'entrada saludem a la nostra companya Ia Bonet, des del Picat Ràdio. Ia, bon dia, què tal?
Bon dia, Carles. Doncs, tal com deies, aquest idioma es parla arreu i és una de les llengües molt parlades aquí a Europa, i qui ens en pot parlar molt bé és en Joan Ramon Zaballos, coneixedor en profunditat de la llengua germànica, a qui volem donar a conèixer. Molt bon dia, Joan Ramon.
Morgen.
Què tal, com està, Joan Ramon?
Doncs molt bé, passant una mica de fred. M'estic precisament a Suïssa, a la Suïssa de parla francesa de moment, i aquí estem a 12-13 graus i plovent, o sigui que passant fresqueta.
Déu-n'hi-do. Escolta, d'entrada, quins trets creus que fan característica la llengua alemanya?
La llengua alemanya, diuen que és el llatí modern. És una llengua molt... que s'estructura d'una manera tipus mecano i que, per tant, necessita una agilitat constructiva i mental, doncs, especial, i que és diferent a les llengües llatines que nosaltres coneixem. Per tant, és una llengua molt important, a nivell, evidentment, comercial, a nivell, doncs, científic, i que s'aparta molt de les, evidentment, llengües romàniques, italià i francès. A l'anglès ens l'apropa una mica més, però tot i així és una llengua, doncs, que de les considerades difícils, fins i tot per altres cultures com la japonesa, que consideren la llengua alemanya, doncs, una llengua realment difícil d'aprendre. Per tant, té unes característiques peculiars que li ha donat sempre aquesta fama de llengua una mica dura i una mica difícil d'aprendre.
De fet, aquesta aproximació que comentaves a la llengua anglesa ens podria ajudar amb l'alemany a l'hora d'aprendre'n, si tenim uns breus coneixements, per exemple, doncs, amb el cas de la fonètica?
Ajuda la fonètica, no tant, però sí que ajuda una mica l'estructura i algunes coses sí que ajuden. És a dir, l'accés a l'alemany des de l'anglès sempre serà més fàcil que des del francès o des de l'italià, això evidentment. Ara, no ajuda excessivament, tampoc. Així com, per exemple, si tu saps alemany o saps holandès, són llengües molt, molt, molt germanes. En aquest sentit, estaríem parlant d'un català o un castellà, la diferència entre el neerlandès i l'alemany, i aquí sí que una ajuda molt a l'altra. És molt fàcil aprendre una des de l'altra llengua, no? Des de l'anglès, la distància és bastant més gran, per tant, no ajuda tant.
De fet, un altre paral·lelisme, potser més llunyà, és que recordo que tenia també alguna cosa similar al llatí, ja que per aquells que hem estudiat llengües clàssiques, els verbs també es declinen en alemany. Ens podries explicar breument què vol dir això de declinar?
Sí, de fet, com deia, l'alemany està considerat el llatí modern. Per què? Doncs perquè té casos. Hi ha altres llengües que també els hi passa, com el cas del rus, que també té casos. En el cas d'alemany tenim, doncs, el nominatiu, l'acusatiu, el datiu i el genitiu. Per tant, cada paraula, segons la funció que faci dins de la frase, ha d'anar amb algun d'aquests casos. I això implica, doncs, que els articles i les terminacions, a vegades el substantiu, han de portar, doncs, unes lletres especials, algunes terminacions especials. I, evidentment, això implica aprendre aquestes terminacions amb una dificultat afegida, i és que l'alemany, a diferència de l'anglès, aquí hi ha moltes grans diferències, l'Alemanya té tres gèneres, masculí, femení i neutre, i que en cap cas és similar al castellà, per entendre'ns. És a dir, totes les paraules que en castellà o en català són masculines o femenines, en alemany també ho són, sinó que poden ser masculines, neutres o un altre article. No coincideixen sempre, per tant, cada paraula te l'has d'aprendre amb el seu article determinat, perquè si no saps l'article, aplicaràs malament les terminacions. Per tant, això és una dificultat que l'alumnat ha d'anar practicant, i és una cosa, doncs, que s'ha d'agafar a través d'una mica de paciència i anar fent.
Com cada setmana anem a fer un petit diccionari, res, superbreu, perquè tenim pocs minuts, Joan Ramon. Si volem viatjar a Alemanya o conèixer el seu idioma, per exemple, com direm hola, adéu i gràcies, que serien les tres paraules claus per un idioma?
L'hola és fàcil, hallo. Respirem la H i hallo, i això ens entenen tots. Adéu ho direm d'una paraula la més popular, perquè la normal és una mica més complicada, seria Auf Wiedersehen, i aquesta és un pèl més complicada. Però l'adéu popular és com si estornudéssim. En l'època de Covid no és especialment, però la recordarem. És tschüss. Amb tschüss fem un adéu informal molt popular a tota Alemanya. I després deies gràcies.
Sí, gràcies.
Hola, adéu, gràcies. Gràcies, la paraula tradicional alemanya, danke.
Danke.
Has de dir-ho constantment perquè som molt, molt formals.
Quan, quan vas a Alemanya, no? És danke, danke, danke.
Exacte. Mm-hmm. Escolta, dir danke constantment.
I el, com estàs, com seria?
Digets. És una reducció de la paraula diget és dia, parlant de tu, diget és inen, parlant de vostè, però que abreviat és digets, que és com et va, com estàs. Digets, digets, com estàs.
Per altra banda, sovint de tantes fotografies que fem amb el mòbil se'ns acaba la bateria i no sabem quina hora és. Com podem demanar l'hora?
Dispet ist es. Dispet ist es. Una mica més complicadet, perquè és quan de tard, la traducció seria quan de tard és ara. Dispet ist es és quina hora és o quan de tard estem fent, no? Per entendre'ns.
Doncs amb el Joan Ramon Zaballos, digues, digues.
No, volia dir que a vegades les paraules varien segons la zona, no, Joan Ramon, també, per veure-ho?
Sí, el tema dialectal a Alemanya és molt important. Per exemple, ara que estic aquí a Suïssa, quan ara visitarem la zona de Zermatt, etc., ja es parla el Suïssadeutsch, que és un dialecte alemany. A Baviera parla un altre dialecte, a Saxònia parla un altre. Per tant, el tema dels dialectes a Alemanya és important. L'alemany que aprenem és un alemany estàndard que et permet entendre qualsevol llibre o qualsevol programa de televisió de suís, austríac o alemany, però sí que si viatges el tema dialectal és important i et pot costar d'entendre. El que passa és que tota la gent pot fer l'esforç, és a dir, fa el canvi de parlar altra alemany estàndard quan parles amb ells. Uh-huh. Després, quan parli amb la família o els amics, tornarà a parlar el dialecte, però amb tu farà l'esforç de parlar l'alemany estàndard.
Joan Ramon Zaballos, seria molta més estona, jo aniria preguntant paraules i paraules i paraules i més paraules, però això és la ràdio i tenim poc temps. Gràcies per haver compartit amb nosaltres aquests minuts i salutacions des de Catalunya cap a Suïssa.
Vielen Dank. Moltes gràcies.
Gràcies, Ia. Bon dia.
Bon dia.
Recte final del programa d'avui, d'aquest dimarts. Arriba el moment de la revolució TikToker amb les nostres Laures. Laures, com esteu? Bon dia.
Hello.
Hello.
Això queda clar, eh? Avui era més fàcil que no pas l'àrab de la passada setmana. Escolteu, com sempre, tenim ja el repte de la tercera setmana de l'Obert per Vacances a TikTok. Un challenge, una conversa molt divertida amb el dialecte gironí, no?
Exacte, challenge amb la col·laboració de Rabalong / Lixué, TikToker de Girona, recordem.
Doncs sí, i per això avui volem descobrir, com cada dimarts, una mica més qui és el protagonista del TikTok de la setmana.
Uh-huh. Aquesta setmana tenim un autèntic expert en TikTok i que recordem que compta amb més de 68.000 seguidors. I tot el seu origen i aspecte xinès va néixer a Girona i parla a la perfecció aquest dialecte i ho demostra amb molt d'humor al seu compte.
Hem parlat amb ell i avui el volem conèixer una miqueta més, i és que al seu compte, com dèiem, podem trobar una gran varietat de contingut. Això sí, sempre li intenta posar un toc divertit, però millor que ens ho expliqui ell mateix.
Excepte de cuina, com un dia explicar-te un acudit, com un dia explicar-te què he fet durant la tarda. És completament... El que m'agrada a TikTok és que, per exemple, Instagram sí que se m'ha definit un rol d'humorístic, però en canvi a TikTok tinc moltes coses a ensenyar i puc ensenyar com moltes facetes de mi. Tinc vídeos fins i tot rapejant entre cometes, tinc vídeos explicant el meu dia a dia, tinc vídeos... Doncs és com més... Puc fer una mica de tot i això és el que m'agrada. Per això et definiré com aleatori.
Mm-hmm. Ara que ja ens ha quedat clar el que podem trobar si visitem el perfil de TikTok del Long Lixué, volíem saber també com va començar tot i quan va decidir entrar en aquest món del TikTok.
Jo vaig començar perquè d'aquesta quarantena vaig dir, bueno, ja he fet molts anys d'Instagram i ara veig un auge a TikTok i vaig entrar al TikTok i vaig veure que ningú feia contingut en català i, per tant, no hi havia referents catalans que fessin vídeos en català. Per tant, era una llengua morta en aquesta xarxa social, en el sentit de que si els consumidors de contingut no tenen referents catalans, ells, quan creïn contingut, també seran castellà. Llavors vaig trobar una necessitat d'implantar o introduir la llengua catalana al TikTok i vaig començar a fer vídeos únicament en català, doncs, aquesta quarantena, i res, vaig passar ràpidament als 40-50.000 seguidors.
Laura Porroy, recordem, com sempre, què ha de fer la gent que vulgui participar en aquest concurs i què pot guanyar-hi?
Doncs en aquest tercer challenge, recordeu que participar és molt senzill. Heu d'anar al nostre perfil de TikTok, @obertpervacances, amb el per una X, i allà hi trobareu el vídeo d'aquesta setmana d'en Long Lixue, i després doncs el que heu de fer és guardar l'àudio d'aquest vídeo i fer la vostra pròpia versió d'aquest TikTok. I d'aquesta manera entrareu directament a participar doncs a aquest concurs, i entre tots els vídeos que feu doncs serà el propi protagonista del vídeo, el Long Lixue, qui elegeix el millor. Teniu temps fins dijous a les 12 del migdia.
I Laura Rovira, hem de recordar el premi. Què s'emportarà el guanyador o guanyadora?
Ai, quin premi. És que aquest premi és... Cada setmana em moro més d'enveja. El premi d'aquest tercer repte són dues nits amb un galó de màxim 4 persones al càmping Santa Helena, situat a Lloret de Mar, al cor de la Costa Brava. I com sempre, donem les gràcies al portal campingscat.com per la seva col·laboració i fer aquest fantàstic premi possible. Que, per cert, Carla, si visites el web del càmping, encara jo crec que et donaran més ganes d'anar, eh?
L'he visitat, eh? I em fa molta enveja. Jo crec que al final de l'estiu hem d'anar a un d'aquests càmpings, nosaltres tres.
Hem de fer un tour, una ruta, sí, sí, per tots els càmpings.
I estar-hi tot el cap de setmana. Escolteu, demà més, us sembla? Per cert, demà regalarem ampolles a la Dio Penedès. Com sempre, buscarem una paraula, eh? Però serà demà dimecres. Us espero.
Demà la desvetllarem demà, Carles.
Fins demà, que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Ara sí, recta final de l'edició d'avui, però com sempre, abans d'acabar el programa, hem de saber com passarà aquest dia, aquest dimarts, un ciutadà. Avui anem a l'escala perquè volem saber com se fa un socorrista de platja en un dia d'estiu com avui.
Soc agent cívic d'aquí, estic també a l'escala, i ara el que faré és doncs, avisar tota la gent doncs, que porti màscara. La gent, per exemple, que vagi en bicicleta doncs, ha d'anar a peu, perquè és una zona peatonal, i doncs, avisar la gent que es consciencia del que és d'aquest virus, doncs, que faci bondat, perquè la cosa no continuï més endavant. El que volia dir, podria prendre alguna cosa al bar o fer una cervesa o prendre un bany.
Agent cívic i socorrista i vigilant que tothom porti màscara. Nosaltres ara sí, tanquem edició. Abans d'acabar, us volem demanar disculpes perquè avui ha estat un programa tècnicament molt accidental. Per això, potser no ens heu pogut escoltar durant totes aquestes dues hores de ràdio per aquestes dificultats tècniques. Demà esperem que estiguin 100% solucionades. Un dia més, a la producció i coordinació, Anabel Pinyar. Als continguts a la carta i a les xarxes socials, Pau Vázquez i Roger Cuixart i Jordi Bril a les vies de so. A la producció a l'estudi, Rubén Hidalgo, us ha parlat en Carles Carvajal. Si us ve de gust, demà dimecres i tornarem a la vostra ràdio de proximitat de la xarxa a partir de les 9:04. Aprofiteu avui que fa una mica més de fresqueta perquè sembla que de cara als propers dies arriba la segona onada de calor. Que vagi bé aquest dimarts.
Obert per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa. La xarxa de comunicació local.
Tant de bo que m'esperis a Escorial amb un avi refreda la mà i amb ganes de caminar. I tant de bo que em recullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo que jo fos més com tu i conegués la vida de prop, perquè portes anys escrivint-li cançons. Pa-pa-ra, 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 pa-pa, pa-pa-ra, pa-pa-ra. Canta, que la vida ho demana. Ens haguéssim trobat abans i que no fos tan complicat, que la vida no ens donés tantes voltes. Tant bo algun dia entenguis que jo el que sento per tu és de debò, que no és cap joc, que no és cap joc. Ferida, canta, que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí, el que vull és que cap.